Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'empresa agroalimentària Floret ha iniciat ja el procés de selecció dels primers 50 treballadors de la planta d'envasat d'amanides que es construeix al polígon de Campredó a Tortosa i que preveu començar a funcionar al mes de juny. En col·laboració amb el SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, s'han preseleccionat els candidats que passen les entrevistes de treball a la delegació del govern ebrenca. Aquestes entrevistes les duen a terme la cap de recursos humans de Floret a l'Ebre i una especialista en intermediació del SOC. Entre els candidats que s'hi presenten, se celebra que s'implanta al territori una indústria que pot generar molts llocs de treball i atraure'n d'altres. Molts fa anys que es troben en situació d'atur perquè havien estat treballadors d'indústries del territori que van tancar durant la crisi. La directora del SOC, Ariadna Rectoret, detallava quins són els perfils que busca l'empresa Floret per a la seva nova planta de Tortosa.
Ara mateix estem cobrint 30 places d'un nivell més bàsic, que és gent sobretot de la part de magatzem, carretillers, mossos de magatzem o mosses de magatzem, perquè de fet hi ha una aposta molt gran per la inserció de dones per part d'aquesta empresa, cosa que també agraïm, amb una setmana especialment important aquest tema. I quan acabem amb aquests 30 ja comencem amb tots els perfils una mica més alts. Hi ha gent d'oficines, per tant, des de comptabilitats, recursos, suport a recursos humans, etc., fins a enginyeries. Enginyeries tècniques diferents de l'àmbit, suposo, de l'agroalimentari, etc., etc. Anem a tota la... De fet, cobrim tota la categoria de perfils que necessitarà l'empresa.
De la seva banda, la cap de recursos humans de Floret, a les Terres de l'Ebre, Sònia Valls, reconeix que molts dels candidats provenen d'indústries que ja no operen a les Terres de l'Ebre.
Sí, la veritat és que com en aquestes dues jornades estem col·laborant en l'OSOC, en l'oficina de Tortosa, sí que estem trobant molts de perfils que estan desocupats i, de fet, bueno, ens hem centrat en entrevistar aquest tipus de perfils, no?, per conèixer la gent que vol reincorporar-se al mercat laboral i sí que estem recuperant, no?, candidatures d'antigues indústries que actualment no estan en activitat al territori, però que la gent sí que està interessada en reincorporar-se i tornar a trobar un lloc de treball d'indústria.
I és que la demanda per optar en aquests llocs de treball és alta. Amb el boca a orella s'han escrit ja moltes persones i hi ha suficient resposta per cobrir les demandes de l'empresa. Alguns dels candidats que han passat l'entrevista han celebrat que s'implanta al territori una empresa amb projecció i amb molts llocs de treball per a oferir. En David González, de 40 anys i a l'atur i amb experiència en el sector agroalimentari, ha apuntat que caldria que més empreses, com Floret, s'interessessin per venir al territori.
Bueno, estic en l'atur, estic aturat, estic buscant feina i em vaig enterar fa temps del projecte que s'estava iniciant aquí a l'Aldea, en l'empresa de Floret, i estic molt interessat. Trobo que és un projecte que ambiciós, que té que entrar molta gent i estava interessat en treballar en una empresa així.
Félix Carles és un altre dels candidats que s'ha presentat en aquestes entrevistes. Ha treballat més d'una dècada a l'empresa d'automoció Lear de Roquetes i ha remarcat que l'arribada d'aquesta empresa afavoreix el territori.
I en estos terrenos va molt bé perquè he anat a tirar currículums per molts de polígonos i veus cada panorama, unes fàbriques molt grans, pues tot tancat i això, la veritat, pues te dona mala sensació. I a vindre una empresa així, pues per aquest terreno anirà molt bé.
L'empresa Floret preveu posar en marxa la planta d'envasat d'amanides al mes de juny, amb una cinquantena de treballadors. I segons com evoluciona el mercat i ampliant línies de negoci, l'objectiu és arribar als 200 treballadors a la fàbrica de Tortosa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Un total de 85 eurodiputats de 21 estats diferents reclamen mesures de protecció dels deltes d'obligat compliment. El manifest, impulsat per la Plataforma en Defensa de l'Ebre amb el suport d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts i Comuns, es va traslladar aquest dimecres a la Comissió Europea. El manifest cap a una Europa verda que protegeixi els deltes, impulsat per la Plataforma en Defensa de l'Ebre amb la col·laboració d'Esquerra, Junts i Comuns, s'ha aconseguit el suport de 85 eurodiputats de 21 estats i 5 grups polítics diferents de l'Eurocambra. També l'han fet seu una cinquantena d'associacions i entitats que actuen en el marc europeu. Segons l'eurodiputada d'Esquerra, Diana Riba, l'objectiu és que la Comissió Europea assumeixi una visió holística d'aquests espais rics i vulnerables molt amenaçats pel canvi climàtic, a l'hora de fixar mesures i normatives concretes de protecció, així com d'obligat compliment.
Demana a la Comissió que tingui una visió holística sobre aquests espais, que són rics i que són tan vulnerables, no?, que ho sabem, per protegir els deltes i que tingui una repercussió no només per aquells problemes estructurals que ja existeixen en els deltes de l'Ebre, en els deltes de l'Ebre i en els deltes europeus, sinó també per tots aquells problemes causats i conseqüències del canvi climàtic. I demanem coses molt concretes a la comissió perquè pugui en un futur ser efectiu. Demanem que la directiva del Mar de l'Aigua sigui efectiva, no?, que s'implementi i sigui efectiva. També que els deltes siguin considerats siguin considerats espais d'actuació prioritària davant dels efectes dels canvis climàtics i siguin prioritaris també dintre aquest Pacte Verd Europeu. I això es concreta, concretem-ho, amb diverses accions. Per exemple, que hi hagi l'aplicació de la gestió integrada de les conques hidrogràfiques i, sobretot, que es faci una millora del monitoratge dels plans de gestió de les conques. També que hi hagi una recuperació dels cabdals sòlids i de la gestió dels sediments. I també reivindiquem la necessitat d'elaborar un pla europeu de recuperació i de restauració dels deltes que sigui d'obligat compliment per als estats membres. Això és el que diu aquest manifest que avui enviarem avui mateix a la comissió i que és la comissió l'encarregada dintre de les estructures de la Unió Europea d'implementar-les i de fer els camins necessaris perquè això sigui efectiu en cada estat membre.
D'aquesta manera, un cop formalitzada la signatura del manifest al Parlament Europeu, el document es trasllada a la Comissió Europea perquè l'implementi i impulsi els camins necessaris per fer-lo efectiu a cada estat membre. El recorregut polític i social de les propostes del manifest no acaba estrictament sobre la taula del govern comunitari. Culminant el treball dels últims anys, i especialment arran d'accions promogudes els últims mesos, es manté oberta la porta del comitè de peticions, on els territoris poden portar els incompliments de la normativa actual al respecte per part dels estats membres. També queda oberta la via de la mobilització social i en altres instàncies polítiques.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Avui, a Antena Caro i Roquetes Comunicació, volem parlar de política municipal centrada a l'Ajuntament de Roquetes, perquè el dilluns, 12 d'abril, l'alcalde de Roquetes, d'Esquerra Republicana de Catalunya, Paco Gas, serà jutjat acusat d'un delicte de desobediència per haver participat en el referèndum de l'1 d'octubre. Per aquest motiu, avui entrevistem a l'alcalde de Roquetes, Paco Gas. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
S'imaginava aquell diumenge, 1 d'octubre de 2017, que un dia arribaria a tindre que acudir a un judici per participar en aquell referèndum?
Bueno, jo aquell dia no m'imaginava res més que poder votar i m'imagino que jo i tothom que estàvem allí ja està pendents de que no hi hagués cap intervenció, com al final sí que va haure. Per tant, l'únic que pensàvem aquell dia era en dur a terme aquell referèndum, com així vam fer. La gent va poder votar, evidentment, se va intentar evitar-ho, però no van aconseguir evitar que la gent votés i que la gent acabés la jornada aquella de votació i després fer el recompte que, com ja se va donar a conèixer en aquells moments, va ser molt majoritari a favor del referèndum i de poder constituir una república catalana. Però, efectivament, no m'ho pensava aquell dia que després tingués la repercussió que ha tingut ni que continués aquesta persecució que aquell dia ja van demostrar que volien dur a terme. No crec que ningú ens ho imaginéssim.
Per què creu que vostè i també l'alcalde de la Ràpita, el també republicà Josep Caparrós, han estat escollits d'entre molts alcaldes del territori i també d'arreu de Catalunya per portar-los davant d'un jutge?
Bé, jo crec que el que van fer aquell dia en la Ràpita, en Roquetes, i que finalment no van fer a Mora, però que també s'hi van desplaçar a la Guàrdia Civil, estava ja previst i preparat. No crec que en aquell moment o aquell dia improvisessin massa coses. Per tant, ja venia fixat que volien impedir que la Ràpita primer, a Roquetes segon i a Mora la Nova després no es pogués votar. Jo crec que era una demostració de força, era un escarment de no fer el que el govern no volia que es fes. Per tant, jo crec que aquella actuació va ser premeditada, preparada, i a conseqüència d'aquella actuació de la Guàrdia Civil s'ha continuat amb un procés judicial en el que la Guàrdia Civil ha fet la instrucció. Per això crec que al final en tots els ajuntaments de les Terres de l'Ebre que van fer el mateix que van fer a Roquetes, en canvi a ells no se'ls ha perseguit perquè no va hi haure actuació policial, i en canvi a la Ràpita i a Roquetes sí. Jo crec que és una persecució constant, una causa general, com se diu, contra l'independentisme. No ho poden fer de forma massiva perquè internacionalment això no els ho admetria ningú, com aquell mateix dia quan a nivell d'Europa ja es va conèixer la repressió que estava havent a molts de pobles i ciutats de Catalunya. Des d'Europa ja es va denunciar aquest fet. No podien acusar tothom i han seleccionat, i en aquest cas han seleccionat allí on va intervindre, a les Terres de l'Ebre, on va intervindre de forma brutal, i no em cansaré de denunciar-ho, a la Guàrdia Civil.
Com li està afectant anímicament i a nivell personal aquest procés judicial?
Bueno, sempre jo crec que un procés judicial, sigui el que sigui, afecta a tothom. Però quan estàs convençut de les teves idees i de que allò que fas ho fas pel bé general, i convocar un referèndum o fer viable o impossible un referèndum d'aquestes característiques, en què l'únic que fas és donar la possibilitat a que la gent se pugui pronunciar de forma clara, de forma democràtica i de forma pacífica, jo quan me faig a vegades aquesta reflexió penso que vam actuar, i ho dic en plural perquè no vaig ser l'únic que va participar en aquella diada, que has fet algo que hauria d'estar totalment autoritzat, i no prohibir que la gent s'expressi, que la gent se manifeste, que la gent cante, i que cante una cançó o una altra, en una lletra o una altra, com veiem que està passant últimament amb els cantants de rap, un a l'exili i un altre a la presó, i altres processats. Per tant, aquest clima de repressió que s'ha instal·lat actualment a l'Estat espanyol, jo crec que s'ha d'acabar, i per això reivindiquem l'amnistia, i per això reivindiquem el dret a l'autodeterminació, que no és altra cosa que poder-te pronunciar, que poder votar. I com s'ha vist en les últimes eleccions, el mateix 2017, el 21 de desembre del 2017, la gent va votar aquells partits que havien organitzat i preparat el referèndum. La gent el 14 de febrer ha tornat a votar a Catalunya, i per majoria ha tornat a votar aquells partits que havíem organitzat el referèndum. No és possible que un país que es diu democràtic continuïn amb aquesta causa general, continuïn amb aquesta repressió i continuïn amb aquests judicis que ara afecta o afectarà alcaldes o alcaldesses del nostre país.
Quants dies creu que haurà d'esperar aquest temps d'incertesa fins que arribi la sentència del judici?
No ho sé, no m'agrada fer previsions, però pels exemples que hem vist últimament jo crec que serà prou ràpid. I dic exemples perquè veiem com actua la Fiscalia. El mateix dia que des d'Europa s'aixeca la immunitat parlamentària al president del govern, a l'exili, a un conseller i a una consellera, immediatament des de la Fiscalia de l'Estat espanyol, a través d'un jutge, insten a tornar a empresonar a les 9 persones, que, a 7 de les 9, les altres dos no crec que tarden massa dies, tornen a trauen el tercer grau d'aquestes persones i les tornen a posar a la presó. Actuen de forma coordinada i actuen de forma ràpida. Per tant, i com van fer en l'alcalde d'Agramunt, a un mes del judici ja va sortir la sentència. Per tant, la previsió que puc fer o que faig, tot i que me puc equivocar, i tant de bo m'equivoque, jo és que si el 12 d'abril és el judici, cap al mes de maig, juny, sortirà la sentència.
Vostè creu que en aquest període d'espera fins la sentència podria arribar a beneficiar-se d'un possible indult o amnistia?
Ho dubto molt. Ho dubto molt perquè l'indult depèn del govern de l'Estat i en aquests moments el govern de l'Estat en aquest tema està totalment paralitzat, no està avançant en res respecte a l'indult i tot i que no és l'indult la mesura per la qual que nosaltres reivindiquem l'amnistia, una amnistia general que per a que retorni a la gent que està a l'exili o per a que surtin ja de la presó de forma definitiva les 9 persones que han empresonades, o també una amnistia per a tots aquells persones condemnades que es mereixien tindre el dret a la llibertat d'expressió o que es mereixen, una amnistia general d'aquestes característiques tarda temps a tramitar-se i ja estem veient que tots i les reivindicacions que des de Catalunya s'estan fent en aquest sentit no avancen. Per tant, estic convençut de que no em podré acollir en aquest indult o en aquesta amnistia que, més que res, la reivindico no ja per la meva inhabilitació o per la inhabilitació que em puguen condemnar, sinó per totes aquelles persones preses i presos que hi ha en aquests moments per qüestions de llibertat d'expressió, per qüestions polítiques o que també estan a l'exili. Per tant, independentment de lo que a mi em passe, seguirem reivindicant l'amnistia i el dret a autodeterminació de tots els pobles.
Si finalment és inhabilitat políticament, hauria de deixar el seu càrrec d'alcalde de Roquetes. Com afectaria aquesta possibilitat a l'actual govern de minoria d'Esquerra a l'Ajuntament de Roquetes?
Bé, fa 2 anys que estem en minoria. Des de que se van dur a terme les eleccions municipals, des d'Esquerra hem governat, vam ser el grup majoritari, 6 regidors de 13, però sabem perfectament que tenim minoria i així hem governat fins avui, en minoria. Com pot afectar? Bé, pot afectar d'una forma clara en què en el moment de constitució del nou equip de govern la majoria pugui presentar un altre candidat, perquè la meva inhabilitació comporta la elecció de nou d'un alcalde o alcaldessa a Roquetes. Per tant, jo crec que des d'Esquerra, des del govern municipal, tenim tota la legitimitat per a buscar un reforç en aquesta situació, de poder pactar amb algú la continuïtat d'aquest govern i, per tant, per garantir l'estabilitat de la gestió municipal, que jo crec que en aquests 2 anys s'ha preparat o s'ha dut a terme molta feina i que ara, en aquests 2 anys que queden, és quan realment aquesta feina se veurà, perquè serà quan se començaran les diferents obres que hi ha encara pendents, tot i que hi ha 2 que s'estan duint a terme. Jo crec que cal garantir aquesta estabilitat i jo crec que tenim tota la legitimitat del món de buscar un suport per garantir aquesta majoria. I més, quan ja se'ns ha avisat que volien o han volgut presentar una moció de censura públicament a un mitjà de comunicació, el grup de Junts, per Roquetes i per la Ravaleta, ja va anunciar públicament que presentaria una moció de censura contra aquest equip de govern per tal de tombar-lo. Bé, és una no vull dir amenaça, és una possibilitat que tenen i per tant ho poden fer i com que ells ho poden fer, nosaltres també tenim tota la legitimitat del món per garantir aquest govern amb una majoria estable en el que resta de legislatura.
En el darrer ple de l'Ajuntament de Roquetes, el regidor de l'oposició, Ximo Llopis, va anunciar que abandonava el partit de Ciutadans i que passava a ser regidor no adscrit i, a més, s'ha manifestat posteriorment en diversos mitjans de comunicació la seva voluntat a un possible acord per governar amb Esquerra. Des d'Esquerra es contempla fer possible aquest oferiment de Ximo Llopis?
Des d'Esquerra, per garantir aquesta estabilitat que creiem que Roquetes se mereix, estem oberts a qualsevol proposta. I, evidentment, si el senyor Ximo Llopis ens fa aquesta proposta, en parlarem. No hem pactat amb ningú, no hem parlat amb ningú, però estem perfectament oberts a parlar-ne. I si és Ximo Llopis qui la presenta, nosaltres parlarem amb Ximo Llopis per tal de garantir aquesta estabilitat que crec que el municipi de Roquetes se mereix. I vull dir també que en el fet del senyor Llopis, no només ara s'ha manifestat molt d'acord en moltes de les propostes, en altres no, evidentment, cada un tenim una ideologia i això s'ha de respectar, però en moltes de les propostes que hem fet, tant a nivell pressupostari com en propostes concretes durant cada any dels dos que ja duiem en aquesta legislatura, ha sigut una de les persones que més suport ha donat a aquest govern. Per tant, entenc que, d'alguna manera, facilita encara més el poder arribar a un acord. I, evidentment, el fet de que ja no estigui a Ciutadans també ho facilita. Vam dir a l'inici de la legislatura que amb aquells grups polítics que havien, per activa o per passiva, dut a terme el suport explícit o implícit a l'aplicació del 155 o que havien apoyat l'empresonament i l'exili de tots els membres de l'anterior govern a la Generalitat de Catalunya, que no hi pactaríem, i no han pactat. Ciutadans ja no existeix a l'Ajuntament de Roquetes. El senyor Llopis s'hi va donar de baixa de forma oberta i pública en l'últim plenari. Per tant, un possible impediment ja no existeix i després caldrà parlar, evidentment. Hem de parlar i hem de veure com ho gestionem. Però ja dic, tot està per fer, com diu el poeta, no? Tot està per fer i tot és possible.
És a dir, que de moment no hi ha converses formals amb...
No n'hi ha hagut encara, no.
Aquest possible acord amb Ximo Llopis es podria arribar a materialitzar abans de l'inici del judici?
Bé, això no ho sé. Hem de parlar i es pot fer més ràpid o menys. Jo crec que en aquest sentit el propi judici no condiciona la fetge per a poder-ho fer. Però seria possiblement millor fer-ho abans del judici que no després, perquè després, com he dit abans, tot es pot precipitar. No sé si la sentència tardarà una setmana, un any o un mes. I davant d'aquesta impossibilitat de previsió, el millor és poder parlar abans i establir uns acords, si és que se poden arribar en aquests acords.
Aquesta sentència del judici, a banda d'una possible inhabilitació política, també podria tindre repercussions econòmiques?
Ja han tingut sí, una la petició de fiscal demana un any i tres mesos d'inhabilitació per a qualsevol càrrec públic i, a més, una multa que està al voltant dels 13-14 mil euros. Preveient això, abans de fer el judici, ja m'han fet dipositar una fiança de 15 mil euros, concretament el dia 25 d'este mes passat, 25 de febrer, ja des de la Caixa de Solidaritat amb els represaliats han dipositat una fiança de 15 mil euros. Per tant, abans del judici ja, per davant, et toca dipositar aquesta fiança i així ho han fet. I aprofito això que he dit també per a donar les gràcies a totes aquelles persones que tan pront van saber la meva imputació i saber també que comportava una despesa econòmica important, se van solidaritzar i van col·laborar fent aportacions. Gràcies a totes i a tots, de les de l'aportació més petita a l'aportació més gran. Jo crec que la solidaritat en tot aquest procés és importantíssim, la solidaritat i el suport de la gent. Solidaritat econòmica, solidaritat afectiva, és importantíssim que la gent ho faci per tal de poder continuar amb tot el procés. Ajuda i molt. I ja no només en el sentit econòmic, sobretot veure el suport de la gent, les adhesions que tens, els whatsapps o les notes o el que te diuen pel carrer, ajuda molt, com dies abans, a l'afecció que et pugui provocar l'anar a un judici d'aquestes característiques. un judici per una causa que simplement el que demanem és la llibertat de poder votar. Res més. Aquí ni s'ha malversat un euro, ni s'ha robat a ningú, com sí que han fet en altres causes. Veiem judicis que s'estan duent a terme a nivell de l'estat espanyol de robatoris de milions i milions. Veiem com la mateixa Casa Reial ha d'enviar a fora el rei emèrit per tot el que ha robat. En aquells que critiquen aquests fets es posen a la presó i veiem com un alcalde o una alcaldessa, pel fet d'haver col·laborat, ajudat a posar unes urnes i a fer efectiu aquell mandat, el poden inhabilitar. Jo crec que la inhabilitació, en aquest cas, de càrrecs públics, ni serà el primer ni serà l'últim, per desgràcia, alteren la voluntat popular en el sentit de que allò que el poble ha elegit, aquell mandat popular que el poble ha elegit mitjançant les urnes, des d'un jutjat el poden alterar i fer fora en aquell alcalde o alcaldessa. Jo crec que això és un atac directe a la democràcia i a que la gent s'expressi lliurement, d'una manera o d'una altra, però de forma lliure i democràtica i de forma totalment pacífica. Això és no respectar aquell vot que en un moment donat la població, en aquest cas el municipi de Roquetes, ha volgut elegir. El més lògic era que a les properes eleccions municipals la gent, si no està d'acord amb el que ha fet aquell alcalde o aquella alcaldessa, no el vote. No. Als dos anys de legislatura, quan encara en falten dos, el que fan, en aquest cas, en el cas de Roquetes, serà, si la sentència ho confirma, fer fora a l'alcalde i, per tant, alterar el resultat d'unes eleccions democràticament dutes a terme.
Té l'esperança de poder ser absolt?
La veritat, no me'n faig cap il·lusió, perquè sóc realista i veiem com està funcionant, en aquest cas, com estan implicant-se en política estaments que haurien de quedar a banda de la política, s'estan polititzant i estan alterant el que hauria de ser políticament efectiu, que és poder votar i respectar els resultats d'aquells vots, i no ho estan fent.
Davant d'aquest panorama judicial i de les possibles conseqüències, quin seria el seu missatge com a alcalde a tots els roqueteros i roqueteres?
Jo, a la gent de Roquetes, jo el que li diria és que tinguin plena confiança en la gent que forma part de l'actual govern municipal. Hem demostrat en dos anys el que podem fer. Ben aviat se veurà ja els efectes d'aquest bon govern en quant a gestió econòmica, en quant a plantejament de propostes, en quant a projecte d'obres. Jo els demanaria a la gent de Roquetes que, independentment de que m'hagin votat a mi perquè encapçalava la llista i potser perquè era la persona més coneguda, tinguin plena confiança amb l'actual equip de govern, amb la gent d'Esquerra Republicana, perquè tenen experiència, perquè estan implicats totalment amb el govern municipal, perquè estan implicats totalment amb la gestió que dia a dia es du a terme al nostre ajuntament, perquè tenen la formació necessària, perquè coneixen el nostre municipi com ningú el coneix i, per tant, crec que la gent de Roquetes, més enllà de l'emprenyo que puguen tindre perquè des dels tribunals de l'Estat fan fora en aquell alcalde que van elegir majoritàriament, tinguin confiança que la gent que quedarà a l'Ajuntament i en concret la gent del govern municipal treballarà com han treballat des del primer dia i segurament que amb més força, ja que la joventut en això ajuda. Per tant, que la gent confia plenament, que doni la plena confiança a la gent que seguirà el govern municipal, perquè hasta ara ho han fet bé i d'aquí al final de legislatura encara ho faran millor.
Paco Gas, alcalde de Roquetes, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort i molt bon dia.
Bon dia, Badros.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura que en alguns sectors ha pujat respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, però en d'altres ha baixat. Per exemple, ara mateix tenim 7 graus a Amposta, però sí que més cap a l'interior l'ambient és més fred. També arrenquem el dia amb la presència d'alguns núvols prims, alguns de mitjans, i és aquesta la tendència durant el matí, que vagin arribant aquestes bandes de núvols que localment deixaran el cel entre enteranyinat, puntualment poc ennuvolat, i durant la segona meitat del dia aquests han de ser menys abundants. Pel que fa a la temperatura màxima, quedarà clarament més alta que la d'ahir i en alguns sectors, fins i tot en punts de les Terres de l'Ebre, es podrà arribar entre els 23, puntualment 24 graus. Clarament serà la temperatura més alta que es registrarà a Catalunya durant la jornada d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.